És el cant dels ocells, una melodia d'autor anònim, però que es relaciona de totes amb Pau Casals, un músic que no ha deixat mai d'estar d'actualitat. I aquest any se celebra el 50è aniversari de la seva mort. La Fundació Pau Casals, amb motiu d'aquesta efemèride, ha estrenat el documental L'Orquestra Pau Casals, excel·lència musical i compromís social. S'hi relata l'excepcional trajectòria humana i musical de l'orquestra i, per descomptat, del mestre. Jordi Pardo és el director general de la Fundació Pau Casals. Jordi, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit.
Què és el més rellevant de l'aportació d'aquest document?
Bé, de fet, el més rellevant és que no hi havia un relat sobre aquest projecte tan important del mestre Casals. Un relat, diguem-ne, nou, que la compilació de documentació i que dona testimoni d'aquest projecte excepcional. Ell, quan decideix tornar a viure a Barcelona, estava visquent a Nova York, després d'haver viscut primer a París, arran del seu triomf internacional el 1899, arriba a Barcelona el 1919 amb la idea de posar en marxa un projecte que millorés el nivell sinfònic de la ciutat de Barcelona. I alhora, l'altra part vinculada al projecte, de fet, un segon projecte, és fer arribar la música, era fer arribar la música als estibadors del port, als obrers de les fàbriques, a la gent més humil, perquè Casals considerava que la música era un vehicle d'emancipació social, creava dignitat, i volia que la mateixa burgesia que escoltava la música en els concerts tingués aquesta possibilitat, i, evidentment, aquesta possibilitat la volia que també sigués gaudida, sigués apropada per part de la gent més humil. Aquests són els dos projectes que va venir. Per què va ser important? Bé, la seva idea no era pas crear una orquestra. Ell el que volia era pujar al nivell sinfònic. Però es va trobar amb una certa fredor a l'inici i això va provocar que va decidir canviar d'estratègia. Va seleccionar ell els membres d'aquesta futura orquestra, els va pagar ell de la seva butxaca durant els primers anys i va generar un canvi extraordinari gràcies al talent de Casals, gràcies al seu sentit artístic i musical i la seva forma de dirigir, que era excepcional. I per Barcelona van passar els principals directors, solistes, intèrprets, compositors del moment, dels corrents més clàssics i de gent amb llenguatges més moderns, més del segle XIX. Stokowski, Webern, Richard Strauss, Falla, van aixecar el nivell musical, hi havia una programació estable i l'èxit social d'aquest projecte, insisteixo, no només per, diguem-ne, l'èxit entre la gent més ben situada, sinó també per les classes més humils, va ser extraordinari.
Jordi, el documental es va estrenar el 14 de març a la Filmoteca de Catalunya. On més se'l podrà veure o on se'l pot veure, si hi ha interès?
Sí, evidentment. D'aquí pocs dies estarà penjat també de forma amb accés gratuït i universal, diguem-ne. Està en versió en català i en castellà i també en anglès a la plataforma CaixaForum Plus. És a dir, l'accés és realment lliure i gratuït i estarà a disposició tot el que el puguin veure. Al marge d'això, la Fundació està organitzant actes en alguns indrets de Catalunya de presentació de la projecció i de conversa, de diàleg sobre aquesta gesta, sobre aquest projecte tan important.
La figura de Pau Casals també ha transcendit per la seva gran humanitat. Seva és la frase: primer sóc un home i segon un artista. Com a home, la primera obligació és lluitar pel benestar de la humanitat. Jordi, Pau Casals és un símbol de pau i també d'humanitat, doncs.
Per descomptat. A més, els catalans tenim l'honor de tenir un representant, un defensor de la cultura catalana, un músic excepcional, a les Nacions Unides. Casals té aquesta doble dimensió. Va ser un músic excepcional del segle XX, no només intèrpret de cello, sinó un extraordinari director d'orquestra, un molt bon compositor i un mestre que va exercir de mestre fins a la seva mort. Sempre va tenir el contacte amb la gent jove. Això el va mantenir molt viu i molt actiu i molt obert. Però alhora, i de forma paral·lela, justament pel que ell expressava en aquesta frase, que no podia separar la música de la vida, va ser un home que, sense ser un polític, sense ser un pensador, va actuar d'una forma extraordinàriament coherent respecte a les idees que tenia, els seus valors, i per això va deixar tocar en els països que ell considerava que no hi havia les condicions de dignitat. Va deixar de tocar a la Rússia soviètica, perquè era conscient del que estava passant als camps de concentració, en els gulags, va deixar de tocar a l'Alemanya nazi el 1933, quan Hitler guanya les eleccions, a la Itàlia feixista també el 1935, va fer el mateix amb Espanya, amb el cop d'estat de Franco i l'estat de la Guerra Civil, i evidentment també va protestar amb el seu silenci quan va veure que els aliats havien guanyat la Segona Guerra Mundial, però que en canvi mantenien el règim dictatorial a Espanya. No va ser un polític, però sí que va defensar sempre el que eren els seus valors i les seves idees.
Aquest any se celebra el 50è aniversari de la seva mort. La Fundació Pau Casals ha estrenat el documental L'Orquestra Pau Casals. N'hem parlat amb Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals, per preservar i difondre el llegat patrimonial artístic i humà del mestre. Ens acomiadarem amb Nigra Sum, que és una peça sacra escrita a Prada de Conflent el 1943 pel propi Pau Casals i destinada al monestir de Montserrat. Jordi, ens la voleu presentar i així tanquem el programa.
Sí, Casals tenia amb Montserrat una relació molt estreta. Per ell era un centre espiritual i la natura. O sigui, Casals era molt una persona que ara en diria molt ODS, molt d'objectius de l'ODS sostenible, perquè considerava que la natura i el gali de la natura i l'harmonia amb la natura havien de formar part d'una forma de vida. Ell defensava i veritablement estava en contacte amb la natura com una font de bellesa. Doncs bé, Nigra Sum és una composició que va fer i pensant en Montserrat, que per ell era aquest símbol espiritual i de Catalunya, i alhora també una muntanya molt especial pel que representava de connexió amb la natura i, evidentment, amb els valors espirituals de Montserrat.
Així acabem el programa. Que tingueu molt bona setmana. Jordi Pardo, moltes gràcies i endavant amb els reptes.
Moltes gràcies.